Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Després d'un cap de setmana ple de futbol i d'esports en el que per fi el PSG ha conquerit la seva primera Champions. Després de molts anys d'intentar-ho, de milions i milions d'euros invertits, finalment ho han aconseguit. I ho han aconseguit quan s'han donat compte que el més important no era acumular els millors cromos de la col·lecció, sinó construir un equip fort. No fa gaire van tenir a Messi, a Neymar i a Mbappé en un mateix 11 i res. Fins que Luis Enrique no ha pogut moure totes les peces del taulell com ell ha considerat, no ha arribat la tan esperada Champions. El PSG, aquest PSG, és un equip jove i amb molt de recorregut, que si fa falta més es reforçarà amb el que considerin, i aquí està el gran repte del Barça de Flick, mirar de destronar-lo l'any que ve. I veurem amb quin porter sota pals, perquè seguim pendents del futur de Joan Garcia, que cada vegada pinta més de color blaugrana. El jugador fa uns dies pensava en la Premier, però els últims dies la situació ha anat canviant i contempla també l'opció del Barça. L'acord amb el Barça està cada vegada més a prop i només faltaria el sí definitiu del futbolista, perquè el Barça està ja preparat per depositar els 25 milions de la clàusula. Un dels protagonistes indirectes de la història, Ter Stegen, ha fet declaracions des de la concentració de la selecció alemanya, que disputa aquest dimecres semifinals de Nations League contra Portugal. Diu que jugarà al Barça la propera temporada i que a dia d'avui la seva competència és Iñaki Peña, que és el porter que de moment té contracte amb el club a l'espera que es faci oficial la continuïtat de Chesney. L'Elx és nou equip de primera divisió, ja tenim a l'Elx i al Llevant, i ara la plaça que falta se la jugaran al play-off Oviedo, Mirandés, Racing de Santander i Almeria. Promoció d'ascens a segona, semifinals anada al Nàstic, se l'haurà de jugar a Múrcia dissabte que ve després de l'empat a un d'ahir al nou estadi. Està més a prop de la final per l'ascens a l'Andorra, que ha superat per 2-0 l'Eivissa en el partit d'anada. I felicitar el Sabadell, que torna a la primera federació després d'empatar a 0 en el partit de tornada ahir al camp de l'UCAM de Múrcia, fent bo el 2-1 a favor del partit de Nadal. En futbol femení ja tenim aquí la selecció espanyola, que demà disputarà a l'estadi de Cornellà al Prat partit de Nations League contra Anglaterra. Amb un empat, la selecció de Montse Tomé en tindria prou per classificar-se per la final a 4. I hem tingut molt de poliesportiu al cap de setmana. Gran èxit al circuit de Barcelona-Catalunya, amb 125.000 espectadors ahir per seguir el Gran Premi d'Espanya i 300.000 acumulats durant tot el cap de setmana. Victòria per Piastri, Alonso 9è, suma els primers punts de la temporada. En tenis ja tenim a Alcaraz als quarts de final de Roland Garros, jugarà demà contra Tommy Paul després de superar ahir a Shelton. Simon Yates és el guanyador del Giro d'Itàlia, i en futbol sala el Barça guanya Jaén per 2-4 i força per dimecres el tercer i definitiu partit dels quarts de final pel títol de Lliga. Avui comentarem la jugada amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, qui ha fet millor temporada, Hansi Flick o Luis Enrique? Guanya Hansi Flick 53%, Luis Enrique 47%. En clau espanyol, creieu que Joan Garcia acabarà al Barça? Creieu que sí al 45%, que no al 55%. I en clau Girona, dels dos cedits que el club voldria que seguissin, a quin preferiu? Brian Hill o Artur Melo? Està ara mateix aquesta enquesta empatada al 50%. Marc Peires al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori. Passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Confía. Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente, porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco, 100% online y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Cuida tu bienestar desde el interior con HSN. Descubre la línea Care de complementos alimenticios, multivitamínicos, fórmulas específicas para el cabello, las articulaciones o el estrés. Y hasta el domingo 8 con hasta el 50% de descuento en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:10 i aquí arrenca l'Esportscope d'avui dilluns, el primer Esportscope del mes de juny, i el comencem igual que vam acabar la setmana passada, pendents del futur del porter de l'Espanyol, Joan García. Saludo en primer lloc al Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Bona tarda, Joan Pallori.
Et vull escoltar primer a tu perquè ens expliquis com està el jugador, que és la peça clau en tota aquesta història, perquè és el jugador qui ha de dir finalment si sí o no al Barça.
Qui ha seguit el meu tarannà durant aquests darrers dies, jo no m'amago i que he dit que el jugador no aniria al Barça en cap baix concepte, com deia el Gaspar. Fa 15 dies així era la seva intenció, fa una setmana aquesta era la seva intenció, fa 5 dies aquesta era la seva intenció d'anar a la Premier. La cosa sembla haver canviat, segons el que ens expliquen des de l'altra banda, des de la banda de la premsa que segueix la informació del Barça, i tot es va escenificar en el dissabte quan doncs sembla que en els seus més íntims amics que el van acompanyar a la Fórmula 1, on van anar convidat per l'Espanyol, el Joan García, doncs havia dit que havia dit als seus agents que l'okay del Barça podia estar a prop. De moment l'Espanyol no sap res. De moment el jugador no s'ha manifestat, els seus agents continuen dient que és ell el que decidirà, i la història és la següent. És evident que el Barça vol a Joan García. És evident que Joan García encara no ha pres una decisió pública, o almenys no l'ha verbalitzat, i l'Espanyol està a l'espera. L'Espanyol no farà, evidentment, cap preferència de cap al Barça. És a dir, ni negociarà una baixada de la clàusula, ni negociarà els terminis de pagament.
El futbolista, amb el pas dels dies, ha anat canviant d'opinió. Va començar molt convençut d'anar a la Premier, i a poc, amb tot aquest procés, li han segurament anat fent veure també que igual per ell, des del punt de vista professional, una millor opció seria anar al Barça i tal, i ara sembla que està per la labor.
Sí, no? L'Espanyol, el futbolista té un entorn, el futbolista té un entorn que no només és els seus agents, Juanma López i companyia, sinó la seva família, potser la seva família li ha donat doncs, ganes d'afrontar aquesta aventura del Barça, i veurem el que passa. El dia que signi pel Barça, doncs s'explicarà tot, i jo espero que ell s'expliqui. I si finalment tot és forma part d'una maniobra i el Joan García diu no, jo me'n vaig al Bournemouth o on sigui, doncs també ho explicarem. No sé què passarà, la veritat.
Així respira el futbolista ara mateix. A veure quines són les sensacions al Barça. Elena Condis, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
El Barça cada vegada estan més optimistes, no?, en el fet de poder incorporar finalment a la disciplina blaugrana el jugador, o què?
Sí, el president Laporta, de fet, ens consta que està plenament convençut de que podran fitxar Joan García. De fet, dona pràcticament per tancat el fitxatge i que dirà sí al Barça. Això és el que comenta Laporta a persones del seu cercle més proper. A més, el fitxatge de Joan García i la seva clàusula de 25 milions també ha estat un dels temes que s'ha tractat a l'última junta directiva que es va celebrar el dijous. El Barça, el club, ho té tot llest, ho té tot preparat a nivell comunicatiu per anunciar quan calgui, si és avui mateix, si fos avui mateix la decisió de Joan García. El Barça ja està preparat per anunciar el seu fitxatge i en les properes hores esperen que la decisió del porter de l'Espanyol sigui venir al Barça. Ja li han deixat clar des del Barça al seu representant que si el fitxen, que si volen a Joan García, és per ser titular, que és el gran objectiu que té el porter de 24 anys, anar a un equip que li garanteixi ser titular des del primer moment.
Sí, ara escoltarem a Ter Stegen, Helena, però ja saps el que ha dit, que ell l'any que ve es veu al Barça i que per ell, ara mateix que ell sàpiga, la competència és Iñaki Peña.
Ha demanat sortir a parlar en roda de premsa amb la selecció amb Alemanya perquè ell és conscient de totes les notícies que han anat apareixent en els últims dies i que el Barça vol fitxar a Joan García. No li han dit res, des del club no li han dit res, i és així, té raó, perquè al final, Joan García encara no ha donat l'okay de manera oficial. És una sensació al Barça que dirà que sí, que acabarà fitxant pel club blaugrana, i per tant, doncs el que diu Ter Stegen té raó. Ara mateix els únics porters de cara a la propera temporada són ell i Iñaki Peña, perquè de moment ni Joan Garcia ni tampoc Chesney han signat amb el Barça. Recordem que Tec té una oferta de renovació sobre la taula per una temporada més una altra opcional, que ara mateix es contempla com a segon porter de Joan Garcia, si el de l'Espanyol acaba fitxant pel Barça. Per tant, no diu cap mentida Marc-André Ter Stegen, però la intenció de Deco i la intenció de Chesney és que acabi signant la renovació el porter polonès per una temporada més una altra opcional.
Perfecte, sí, sí, a dia d'avui els dos que tenen contracte amb el Barça són Ter Stegen i Iñaki Peña, això és així. D'aquí a uns dies...
Sí, però Iñaki Peña, hem de dir que ja ho hem anat explicant, eh? Té un any més de contracte fins al 2026, la seva intenció
clar.
I els seus representants és sortir al Barça aquest mateix estiu, sortir traspassat a un altre club on tingui minuts i on tingui el protagonisme i la confiança al tècnic que no ha trobat al Barça.
Està clar. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Doncs, Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Ens queda escoltar, com dèiem amb l'Helena, a Ter Stegen, que ha estat molt clar durant aquest cap de setmana, està concentrat amb Alemanya i ell ha dit que és jugador del Barça i que el Barça seguirà.
És l'altra peça del puzzle, Ter Stegen, el capità del Barça, no té cap dubte de que el seu futur la pròxima temporada passa per defensar la porteria blaugrana. Ter Stegen ho té clar, des de la concentració de la selecció alemanya, considera lògic que el Barça busqui reforços sense anomenar a Joan Garcia. Diu que el club sempre busca fitxar els millors jugadors. En aquest sentit, té moltes ganes de que comenci la pròxima temporada, perquè l'equip ha guanyat molta experiència després de guanyar el triplet nacional, Lliga, Copa i Supercopa, i no li preocupen els rumors que el situen a la rampa de sortida del conjunt de Hansi Flick.
Sí, és una situació que ara s'ha donat, però he de dir que és com sempre. El Barça és un dels clubs més grans del món i sempre hi ha situacions de competència sense importar com sigui la situació. En conseqüència, el Barça sempre intenta millorar. Per mi ha estat bastant clar i jo intentaré rendir al màxim.
Sobre si ha parlat aquests dies amb Hansi Flick, diu que tot passa per guanyar Portugal a les semifinals de la Nations League, que tot passa per aquí, i no veu un motiu per sentar-se amb el tècnic alemany per valorar el seu futur, ja que ara mateix està en Iñaki Peña i ell, i no s'ha generat cap situació per sortir del club.
Ningú ha parlat amb mi, així que no sé com està la situació ara mateix. En el meu cas és així, però tampoc m'ocupo d'això. Sé que el pròxim any estaré al Barça i, com acabo de dir, la meva situació no canvia.
També ha dit en la roda de premsa prèvia contra Portugal que el seu objectiu és tornar al seu millor nivell físic després de la lesió que va patir contra el Villarreal. Elogis a Nagelsmann, el seleccionador d'Alemanya, que el veu titular després del comiat de Neuer a la selecció, i també per Cristiano Ronaldo, que el tindrà al davant el dimecres, amb 40 anys, un model a seguir per a molts, segons Ter Stegen.
Molt bé. Un dels equips que s'ha comentat els últims dies, que també estava interessat en Joan Garcia, és el Manchester City, i aquest matí el seu tècnic, Pep Guardiola, ha participat en un torneig benèfic, el Legends Trophy. S'ha disputat el PGA Catalunya, Caldes de Malavella. Fins allà s'ha apropat el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Sí, bona tarda.
I què ha dit Guardiola de Joan Garcia?
Pues lo primero que ha dicho es que el City no busca portero, así que un candidato menos para el todavía portero del Español. Y respecto a Joan García, pues eso, que ya tenía referencias de él, es evidente que todo el mundo conoce a Joan García, pero que sobre todo ha cumplido con las expectativas que tenía de este jugador.
Em sembla que... Em fa l'efecte que... que serà un porter molt bo. Si ens interessa, ens interessa, els interessa, segons sembla, 500 jugadors cada finestra. Comprem a tots els comprem. Jugador de l'Espanyol i no sé què passarà, però tota la gent que... Tinc algun perico aquí amb el torneig de golf, el Rafa Gallardo, que l'ha vist sovint i em diu que és un porter extraordinari. I referències que tenim que sí que ho és i que això està molt bé.
Otro nombre propio, Lamine Yamal, recientemente renovado por el Barça. Se le ha preguntado a Guardiola, él, que por ejemplo, pues tuvo que ver cómo se le aumentaba la ficha casi cada seis meses a Leo Messi, si cobra mucho para ser tan joven y para ser el primer gran contrato del jugador de Mataró. Bueno, ha dicho que si ha renovado y el club paga lo que está estipulado es porque se lo merece, que el Barça no es tonto por hacer una apuesta de futuro y de presente tan importante, y sobre todo lo que quiere es que no se le presione.
Deixem que faci la seva carrera, oi? D'aquí 10 o 15 anys deixem que faci el seu camí, i aleshores ja mirem si se'l pot comparar molt més gran. Crec que ja si hi ha la gent comença a parlar una mica i ja pot semblar el bo que és aquest jugador de 17 anys, no? De Lamine. So, està al millor lloc del món per poder créixer amb uns companys que coneix, amb una forma de jugar que li va molt bé. Tot apunta que si no té lesions o contratemps, doncs que serà una carrera molt, molt bona per la quantitat de talent que té.
La eterna comparación de Messi con Lamine Yamal. Otro nombre de propio es Xavi Alonso, nuevo técnico del Real Madrid. Fue jugador de Pep Guardiola cuando el de San Pedro estuvo en el Bayern de Múnich. Dice que lo conoce bien, que es un buen técnico y ahora hace falta ver cómo encajará en el equipo blanco.
Em sembla que ha demostrat amb el Bayern Leverkusen el que... del seu, és a dir, aconseguir un any imbatut, perdre la final amb l'Atalanta, però la forma de jugar, a part d'un avantatge, jo crec que un avantatge ja coneix la casa, i això és un gran punt, conèixer una mica les guerres que has de lluitar i les que no cal. Crec que està il·lusionat i expectant a veure com li va.
Y cuarto nombre propio, uno de los más importantes del año, sin duda alguna, Luis Enrique, que por primera vez ha hecho campeón de Europa al PSG. Coincidieron en el Barça, lógicamente, también fueron oro olímpico con España. Dice que todo lo bueno que le ha pasado en el equipo francés se lo merece.
Está bastante bien. Todos los que somos amigos de Luis nos alegramos mucho, porque se lo merece, porque es un entrenador fantástico y es verdad que ha hecho un año. Nosotros cuando jugamos con el City en la Champions y perdimos 4-2, y ya me dio una sensación de poderío y de todos los aspectos, y luego la final ya se vio, y evidentemente da la enhorabuena.
Pues son los nombres propios que ha realizado Pep Guardiola en este torneo de golf con exfutbolistas, por decir algunos cuantos: Shevchenko, Gerard López, Michel Platini, Logan Blanc, Javi Clemente y nuestro Pichi Alonso. Los beneficios, como es habitual, para proyectos solidarios.
Sí, señor. Mucho mito esta mañana ahí en el PGA Cataluña. Acababa parlant Pep Guardiola de Luis Enrique. Nosaltres fem una pausa i de seguida parlem de la Champions, del PSG i del Tècnic Asturià.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si cada dia t'echo más de menos, te quiero cerca, pero estás...
Evidentment, el gran nom propi del cap de setmana és Luis Enrique Martínez. Després que el PSG, el seu PSG, s'hagi proclamat campió d'Europa, superant, destrossant a la final, golejant a l'Inter per 5-0. Anem primer a París amb el Dani Gil, el nostre home allà. Dani, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
Que hem de fer un doble balanç d'aquesta consecució de la Champions per part del PSG. El tema esportiu i, malauradament, els disturbis gravíssims que hem vist a París a les últimes hores. Dani, com està el tema?
Doncs sí, perquè lamentablement també hi ha la cara amarga d'aquestes celebracions que van tenir lloc tant la nit del dissabte com ahir diumenge. A França la veritat és que no aprenen dels seus errors del passat. El més important, dos morts, un menor de 17 anys apunyalat al sud-oest del país, prop de la frontera amb Espanya, i una noia de 20 anys atropellada al centre de París, al districte 15. Més de 200 ferits, cotxes calcinats, botigues saquejades a prop dels Camps Elisis, on ahir va tenir lloc la celebració, la rua del Paris Saint-Germain, i el balanç de detinguts ara mateix ha incrementat en 79 persones després de la nit d'ahir, perquè després de la celebració al Parc dels Prínceps alguns aficionats van tallar algunes carreteres i també van ser detinguts, amb la qual cosa el recompte puja fins a 563 detinguts.
563 detinguts, és una barbaritat, i les imatges que hem vist són terribles, Dani, eh?
Sí, la veritat és que hem viscut altres episodis aquí a França amb imatges similars, però són xifres que són molt, molt destacades. Avui compareixia en una entrevista al cap de la policia de París i deia que, lògicament, no podia estar ni molt menys orgullós del balanç, però deia que no hi havia una bretxa de seguretat. Home, repassant aquestes xifres, crec que tothom tenim la sensació que sí que va haver-hi un greu problema.
Sí, sí, totalment. Escolta, a nivell esportiu, felicitat, perquè el club per fi ha aconseguit el que portava anys i anys perseguint, Dani?
Sí, no només pel què, sinó pel com. Va ser una final inoblidable, un Paris Saint-Germain que va destrossar l'Inter de Milà, va jugar amb personalitat, sense nervis, com si fos un partit més, i crec que la clau de tot plegat és Luis Enrique. Semblava que el club baixava la persiana l'estiu passat quan va marxar Mbappé, i ha estat capaç de crear un equip que juga de manera meravellosa a futbol. Tots els futbolistes han donat un pas endavant i són justos campions de la Champions.
Sí, sí. Va, a Luis Enrique li ha entregat la ciutat, no, Dani?
Sí, sí, amb algun company és Luis Enrique I de França. Va ser el més aclamat a la festa d'ahir a París. El president de la República, Emmanuel Macron, els va rebre al Palau de l'Elisi i va tenir paraules de lògica per l'entrenador asturià, i després al Parc dels Prínceps, en la cloenda de la festa, Nasser Al-Khelaifi, el president del Paris Saint-Germain, també va dir que era el millor entrenador del món i els aficionats no van deixar de cridar el seu nom.
Dani, gràcies, una abraçada forta.
Una abraçada, Joan, bona tarda.
Bona tarda. Tenim al telèfon, volem parlar amb ell un momentet, al gran Nolito, que va treballar a les ordres de Luis Enrique, tant al Barça B com al Celta, quan Luis Enrique començava la seva carrera com a entrenador. Nolito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú lo tuviste a Luis Enrique los tres años del Barça Athletic o del Barça B, ¿no? Y luego en el Celta, sí, también, ¿no? Luego te llevó allí, ¿no?
También me llevó allí, sí,
bueno,
señor.
Bueno, ¿y qué recuerdos? ¿Qué experiencia? Nolito.
Pues bueno, ya lo he dicho en muchas entrevistas y bueno, todas buenas. Sinceramente, yo que te iba a decir, que solo te puedo hablar cosas buenas, que a mí me ha ayudado muchísimo y creo que ha sido fundamental en mi carrera. Sinceramente, para mí es un padre deportivo, ya lo he dicho. Me alegro de sus éxitos. Y nada, y el otro día pues la verdad que fue una alegría, ¿no? Para las personas que lo quieren, ¿no? Yo creo que es un gran tipo, sinceramente, a pesar de que cada uno tenga sus pensamientos. Uno de los mejores entrenadores que yo he tenido en mi vida, si no el mejor junto a Guardiola, y a Darío, por lo menos. Y bueno, y a la vista está, ¿no? Ha conseguido a su historia con el París, y bueno, y ahora todo el mundo parece un poco que ahora se sorprenden, ¿no?, algunas personas, ¿no? Pero bueno, sinceramente podría... Solo te puedo decir cosas buenas de Luis Enrique.
Sí, sí, es una triunfada total. Gana una Champions con el Barça en 2015 y 10 años después una con el PSG, que mira que el club parisino llevaba años y años persiguiéndola. Han gastado en los últimos años muchísimo dinero y al final quien lo ha conseguido es Luis Enrique, ¿eh?
Incluso gastándose dinero no te asegura ganar la Champions. Ya ha llegado el título de Luis Enrique y la Champions para París, para la Torre Eiffel.
Sí, 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 sí. Hace unos años, no hace muchos años, tuvieron en el mismo equipo a Mbappé, a Messi, a Neymar, no lo consiguieron y lo han conseguido ahora, que es cuando yo creo que han hecho un equipo de verdad, ¿no?
Bueno, para gusto los colores y bueno, yo creo que eso no, tener muy buenos jugadores te da más facilidad. Pero bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, en mi opinión. Pero mira ahora, el míster ha logrado hacer un equipo competitivo, sin estrellas, digamos, sin tanto ego, diría yo, en mi humilde opinión, porque muchas veces junta a muchos jugadores o muchos crap, creo que es un problema, porque los egos y la envidia existen, en mi opinión, que no lo digo por los que han nombrado, no, digo en general en la vida, incluso hasta en una empresa. Pero bueno, y ahora mismo pues mira, no tiene tanto crack, digamos, y yo creo que es un año espectacular y he jugado muy bien al fútbol, ¿no?
Sí, hay un vídeo que ha hecho fortuna estos últimos días en redes, que ya circula durante prácticamente todo el año, que igual lo has visto, que es cuando le preguntan a Luis Enrique si sería capaz, después de la salida de Mbappé, de mejorar el equipo, y él asegura con una contundencia total que sí, y él dice, porque con Mbappé, que es un jugador que iba un poco más a su aire, me costaba controlarlo todo, y ahora lo voy a controlar absolutamente todo, y se le veía feliz al hombre con esa posibilidad.
Bueno, pues mira, pues por fin sí. La razón, el tiempo y sí. Algunas personas en ese momento dirían, este está loco, este quién se cree, ¿no?
Claro.
Pienso, porque a mí personalmente muchas veces me hablan de fútbol y de entrenador que he tenido y cada uno es respetable, tiene su opinión. Pero bueno, yo como he estado 4 años de mi vida con él, sé cómo trabajo, sé cómo piensa y sé cómo funciona, sinceramente. Entonces a mí, pues, muchas cosas de las que dice, a mí no me tiene que convencer porque sé que la puede ser realidad, ¿no? Sinceramente.
Sí, le gusta tenerlo todo muy controlado, ¿no? ¿Nolito o qué?
Bueno, yo, pero como a todos los entrenadores.
Ya.
Una cosa que hay entrenadores que también tienen un don de coger a 24 tíos y de hacerlo creer y de hacerlo funcionar y de hacerlo de que vaya con el entrenador a muerte. Y otros entrenadores pues no tienen ese don o esa capacidad. No hay más, esa es la diferencia, ¿no? Como Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, pues en Madrid, es una opinión, ¿no? Pues mira tú lo que es. Y yo no lo he visto en toda mi vida gritarle a un jugador.
Sí.
¿Entiendes? Sí. Cada uno tiene su fórmula y sus cosas y sus técnicas o sus historias. Y es respetable.
Oye, una última cosa. El PSG es un equipo buenísimo, campeón de Europa, un equipo joven, con mucho recorrido por delante, y el Barça también. Se ha quedado muy cerquita de la final, pero es un equipo joven con capacidad de crecimiento. ¿Tú crees que Barça y PSG, PSG y Barça pueden ser un poco los dominadores del fútbol europeo en los próximos años o qué?
Sí, hombre, junto al Madrid, sinceramente, en mi opinión, ¿eh?
Sí.
Madrid, yo creo que con la llegada de Xavi Alonso también, me imagino, ¿eh? Que se refuerzará y tal. Y bueno, yo metería también Madrid y Manchester City, metería unos pocos de equipos, en mi opinión.
Claro.
Ahora ya otra temporada nueva, pero bueno, sí que es verdad que Barcelona y Paris Saint-Germain últimamente viene haciendo muy, muy buen juego, gente joven, a la vez veterana, y bueno, ya veremos, el fútbol nunca se sabe. En un partido te cambia todo, ¿no? Sí, tanto señor. Para bien o para mal.
Sí, señor. Nolito, un placer como siempre. Gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo, chao. Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Ala Oliveros, agafa la seva cámara y dispara.
La imatge del día.
La imatge del día. Luis Enrique versus Hansi Flick. Per a mi, no sé l'enquesta que fem avui com va, però per a mi té més valor el que ha fet Hansi Flick primera temporada del Barça que el que ha fet Luis Enrique segona temporada del PSG. PSG, campió de Lliga, 19 punts més que l'Olímpic de Marsella, campió de Copa 3-0 al Reims i sí, campió de la Champions. El Barça, campió de Lliga. Segon al Madrid, 4 punts d'avantatge. Campió de Copa contra el Madrid també. Campió de la Supercopa d'Espanya contra el Madrid 5-2. Tornem a Luis Enrique. El PSG ha invertit 220 milions d'euros per fitxar Pacho, João Neves, Doué i Kvaratskhelia. L'únic de la base del PSG és Mayulu. Hansi Flick únicament ha tingut els reforços de Dani Olmo i Pau Víctor i ha enamorat per la seva forma de jugar, de gestionar i de comunicar el seu treball a les rodes de premsa. Tot un exemple de forma d'anar per la vida amb respecte i educació. Luis Enrique no. Luis Enrique queda retratat. És superb, rancorós i podria posar exemples personals o amb d'altres personatges del seu entorn. L'últim exemple, dissabte, quan pretén dividir els que estan amb ell o no i tracta de ridiculitzar Susana Guasch. La Susana va aguantar el tipus i va reaccionar amb l'ofici que té i la desinvoltura habitual que, a més, li ve de família. Un personatge que li fan un documental i li posen el títol que li posen, no teniu ni idea, ja demostra la seva forma d'anar per la vida. El meu vot, doncs, per Hansi Flick. Hansi Flick, no hi ha color.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Doncs ara mateix l'enquesta està favorable a Flick, 53% dels vots contra 47. 3:33, pausa i de seguida el debat.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Vinga, anem al debat amb el Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Com anem, amics? Com esteu?
Molt bé, tu què tal, Minguella? Tot controlat?
tot controlat.
Perfecte, perfecte. Sí, també tenim el Poli...
Ara que no hi ha futbol...
Sí, no, però hi ha coses de les que parlar, eh? No et preocupis.
Sí,
no preocupis,
home, no preocupis.
Hola, Poli.
Què tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, muy bien, hombre.
Poli?
Bueno, aquí recuperando la garganta, que la perdí el otro día y ahora me está costando.
Ya te escuché, allí con el Luis Enrique a tope.
¿Yo con el Luis Enrique? Yo, no, a mí me parece... Mira, me da mucha alegría porque es español, evidentemente. Hay otro español, claro, que es Fabián en el PSG y me alegro que lo hayan ganado. Pero evidentemente, este es el equipo de la pasta. No, ¿ha dicho Oli 280 millones en enero? No, no, 500 en la temporada, en total de la temporada se ha gastado 500 millones.
Y llevan no sé cuántos años, 12 o 14 años gastándose 14 años. Un montón de dinero.
No, es que llevan miles de millones. Esta Copa de Europa, que yo no le quito ningún mérito, queramos o no queramos, es comprada por un país que es un país-estado, que es el que mantiene al PSG, al City, en fin, al Chelsea, a los equipos que evidentemente sabemos todos.
Sí, pero hay una cosa, Poli, que es verdad que es este equipo no hace mucho tenía en sus filas, en el mismo 11, a Mbappé, a Neymar y a Messi. Sí. Y yo creo que este año... los jugadores son todos buenísimos y todos valen dinero y tal, ¿eh? Son todos primera fila y top mundial. Pero yo creo que han hecho más equipo, o sea, tenían menos estrellas y más equipo. Y por eso esta vez han ganado la Champions.
Claro, por eso en enero ficharon a cuatro más. Porque tenían tanto en verano que ya habían fichado no sé cuánto fichado...
Yo veo que no le das ningún mérito a Luis Enrique.
Yo le doy el mérito que tiene, pero el mérito que tiene se lo hubiera dado el año pasado, el año anterior. Que con menos millones... hubiera ganado la Champions. Ahora, fíjate, se ha ido Mbappé, como tú bien dices, y mira, han traído ocho futbolistas. Para mí tiene mérito, ¿sabes lo que ha hecho? Con Dembélé, por ejemplo. Creo que a Dembélé lo ha cambiado total y absolutamente. Dembélé salió totalmente por la puerta de atrás del Barça, como si no fuera ni futbolista, ni como si no fuera absolutamente nada. Y mira la temporada que ha hecho Dembélé, ¿o no?
Gran temporada,
eso tiene mérito, para mí, eso sí tiene mucho mérito.
Cuatro años después.
Pero José, eso tiene mérito. Le ha cogido a Dembélé, le ha convencido de lo que sea, le ha convencido, la ha llevado por el buen camino, para mí, y hombre, ha hecho un futbolista diferente. Ahora, si tú me dices que gastándote 500 millones este año... no ganar la Champions, pues hombre, ¿yo qué quieres que te diga?
La pregunta es que no la he visto en ningún lado. Si la Champions hubiese sido como todos los años, ¿habría ganado el Paris Saint-Germain?
¿Amb el format anterior?
Claro, si la forma anterior se enfrentaban los grandes antes.
Bueno, el PSG, si no recuerdo mal, se enfrentó al Liverpool en octavos, ¿eh? Que el Liverpool fue el ganador y el dominador total de la primera fase, ¿eh? Sí, no, tampoco lo han tenido fácil.
Puede ser que uno, pero ahora el Barça, el último equipo que tuvo antes de los italianos, creo que fue el Brest.
Sí.
Entonces, aquí ha habido un cambio en el que han aparecido una serie de equipos, que no digo que hayan favorecido ni al Paris Saint-Germain, ni al Madrid, ni al Barça y tal, pero que han cambiado la competición. Ha cambiado totalmente, es decir, el Metz, el Brest, el no sé quién, el no sé cuánto, estos no aparecían antes del Machado.
No,
antes
claro
tú en cuartos de final te tocaba el
uno de los gordos.
Bayern Múnich. Sí. No, el Bayern Múnich.
Claro,
y pasabas claro. o te ibas de vacaciones.
Pero el Barça tocaba... Minguella, que no recordaba ahora bien, tuvo al Borussia Dortmund en cuartos de final.
A este Borussia Dortmund.
Imagina.
Que tú lo has visto con los otros.
Claro que no es el Brest.
Y no jugó contra el Metz o el Brest.
No, pero eso en la antes, en la fase de grupos, ¿no?
Bueno, da igual. Es decir, eso ha favorecido que más clubs participen en el reparto este, que no se sabe cómo hacer del dinero, pero ha bajado el nivel de la Champions. Y no es contra el Paris Saint-Germain.
No.
Es,
no tiene que ver.
En general, es decir, ha bajado el nivel de la Champions. Antes, mirad vosotros que tenéis ordenadores, a ver los cuartos de final del año pasado, de hace dos años, qué equipos había. A ver...
Este año te permite más, José, tener errores como han tenido, porque es una liguilla, luego hay una recabilidad.
El PSG un poco más y no se mete en los cruces.
Pero es lo que te ha dicho José. Claro, pero si estuviéramos hablando de la temporada anterior, no se hubiera clasificado, porque la primera fase quedó fuera, ya no hubiera jugado.
Claro.
Entonces, claro, con este nuevo formato, ¿qué han hecho? Bueno, pues han recuperado equipos, han hecho varias fases. ¿Para qué? como bien te ha dicho José, primero para engordar la facturación y para ganar más dinero, y luego a partir de ahí esto permite que un equipo que haya ido mal como el PSG se pueda clasificar, porque al final va a ser superior a los que se tiene que enfrentar, se pueda clasificar para luego, que no digo que no, yo no le quito mitad, pero para ganar la Champions.
Pues para mí ser campeón de Europa continúa teniendo un mérito tremendo, la gane quien la gane. Pero al final participan los mejores y llega quien llega, oye, quien se lo merece.
En eso estoy contigo totalmente de acuerdo, a ver, que yo no le voy a quitar. Ahora, dime cómo es y te diré lo que es. No,
esto es muy sencillo, muy sencillo. Tú coges a un tipo como Luis, como Campos, que es este portugués que extiende mucho de jugadores, que ha hecho varios equipos campeones, a Mónaco y tal, o sea, le das dinero y te hace un equipo, le das dinero y te hace un equipo como Paris Saint-Germain. Claro. Luego tienes un entrenador corajudo, con ganas de ganar, con ritmo, con todo esto, y encuentra a un equipo un poco debilucho y tal, pues le meten 5. Esto funciona así.
Hablando de fichajes, ¿tens la sensación que Joan García acaba el Barça o qué?
Bueno, me es igual. Yo he visto tantos porteros desde Ramallets, uno más o menos me es igual. Es decir, yo creo que es muy buen portero, pero oye, si quiere venir y se ponen de acuerdo bien, y si no, pues tendremos otro. ¿Tú qué vamos a hacer? Yeah. Ahora, es buen portero.
Pero, José, segunda, ¿qué pasa? ¿Se quiere encargar a Ter Stegen o qué?
Sí. Hay voces dentro del vestidor que dicen que el jugador tiene problemas, o Ter Stegen, que hay que buscarle salida, todo esto. Y el Ter Stegen tiene la selección detrás y está poniendo pegas, tiene mucho carácter. No sé cómo acabará, es un mal rollo este.
Bueno, sí, Poli, es un tema difícil de gestionar, ¿eh? Porque es verdad que Joan García por 25 millones es una muy buena oportunidad de mercado, sí, pero sí, Ter Stegen tiene contrato y si se enroca, claro, y tal, pues a ver cómo lo gestiona.
Bueno, yo creo... luego está el de Marbella.
Bueno, Chesney, sí. Claro, sí.
Pero yo, bueno, que la han renovado, pero escucha, el problema es que si traes al portero del Español... es para que sea titular, ¿no?
Claro,
no?
Sí.
¿Ah? Sí, claro.
¿Y sientas a Ter Stegen dónde? Porque si ha renovado el Sternik, ¿qué haces con Ter Stegen?
Bueno, pues... tendrás que ampliar el banquillo, tendrás que poner un asiento más.
Exactamente.
Oli, aquí se ha creado una historia de que no, uno del Español no puede ir al Barça y tal. Jugadores del Español al Barça han ido siempre.
Canito, ¿te acuerdas de nuestro Canito, por ejemplo? Canito,
Marcial, Ramos.
O Ruti, cada uno es un caso particular, claro, pero bueno.
Sí. Exacto. Bueno, sí. Y quiere decir que no puede. 24 horas o una semana se hablará. A partir de la segunda semana nadie se acordará que era del Español.
Bueno, tal cual, sí, tal cual.
Sí, va al Barça. Bueno, porque tiene que jugar bien, ya está, y ser un gran portero. Si no es así, mejor que no venga.
Amigos, un abrazo fuerte a los dos, ¿eh? Vamos hablando.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Toni Minguella, cuidarse. Adeu, seguim.
De dilluns a divendres, Esports Cope, entre les 3 i les 4 de la tarda.
L'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat de Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I 43. Quique, al marge del tema Joan García, què m'expliques en clau espanyol?
Sí, perquè l'Espanyol sobreviu a això i ha de continuar endavant. Amistós confirmat, 2 d'agost. Unión Berlín...
No desapareix el club. No. Si Joan García acaba al Barça, la història de l'Espanyol segueix,
sí,
també. No,
i no es posarà a calzón de porter, eh? En fitxarem un, eh?
Hi haurà un porter.
Unión Berlín espanyol a l'estadi de l'Unión Berlín, Ander Alsted Forsterrey, el dia 2 d'agost. Mm. Escolta, avió al matí a Berlín.
Berlín és una ciutat
Berlín
que a mi m'encanta.
Meravellosa, cal caminar-la.
Sí.
Hi ha viatges baratets. I a les 3, a 3:45 de la tarda... l'equip de Kral contra l'Espanyol de Manolo González. Avui l'Espanyol ha continuat fent espanyolisme, 125è aniversari. Avui ha visitat el senyor Collboni i companyia a l'Ajuntament de Barcelona. Evidentment, l'equip continua de vacances, el Manolo González també, i a l'espera de concretar cosetes.
Molt bé. Això a l'Espanyol. El Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Hem sentit abans a Guardiola parlar de diversos noms propis de l'actualitat i ho ha fet també. També ha parlat del Girona, perquè com tothom sap, el Girona pertany al City Group.
Sí, i desfensa analogis, com podíem esperar, cap al Girona i cap a Mitchell, que reforça el discurs de Guardiola, la figura d'un Mitchell que venim repetint té l'espineta clavada, té una temporada més de contracte i no ha tingut cap dubte en continuar al capdavant del Girona de cara a la temporada vinent. Josep Guardiola i Sala.
Però l'important, que és el que ha de fer el Girona, és estar per 5, 5, 6, 7, 10 anys a primera divisió. Aquest és l'objectiu. Amb el Mitchell el Girona està en molt bones mans i segur que el Quique farà els fitxatges que ha de fer doncs per això, que sigui un equip competitiu i poder seguir estar a primera.
Ara et parlo de Quique Cárcel, el Quique que deia Josep Guardiola. El City ha de ser important. No ha pogut ser aquesta temporada per allò de jugar competició europea al Girona. No estarà a Europa i ara sí que aquesta maquinària de 2-3 jugadors que puguin arribar. Es parla molt d'Echeverri com la gran peça perquè tingui minuts, que va debutar fa poc a la FA Cup a Anglaterra amb el City com el primer jugador que pot arribar de cara a la temporada vinent. Però dona per fet Guardiola que reprèn el fet de que el Girona pugui tenir jugadors cedits al City.
Jo no tinc cap dubte que si es pot fer es farà. No hi ha cap dubte. Dependrà si el volem nosaltres, dependrà si el jugador vol venir, però si les condicions es donen. Jo sempre he pensat que hi ha millor lloc per créixer que aquí a Girona, per les condicions que hi ha, per la forma de jugar, per l'entorn. Un jugador jove venir aquí a Girona és aquell passet que et pot donar el pas més definitiu més endavant.
I demà, roda de premsa que esperem amb ganes, Quique Cárcel, a partir de 1:15 per repassar el que ha estat la temporada, repassar el que sobretot hi ha per davant amb força interrogants, jugadors que sembla que han de continuar, jugadors que han estat cedits i, com hem explicat aquí, tant Brian Hill com Arthur vol al Girona que es quedin, que ens diguin quin és el projecte de cara a la temporada vinent, que vaja, t'ho ha dit avui Guardiola i t'ho va explicar en el seu dia a tu del Figeli. El nostre caviar és continuar 10 temporades seguides a primera.
Sí, senyor. Demà escoltarem a Quique Cárcel. Fases d'ascens a segona. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
El Nàstic s'ho haurà de jugar a tot el camp del Múrcia el dissabte que ve, eh?
Sí, però el gol de Pablo Fernández li dona vida, eh? Recordem, és veritat que el factor camp està a favor del Múrcia, però no donem per mort ni de bon tros al conjunt del nou estadi. A Luis César no li va agradar el seu equip, però ho veu d'aquesta manera.
Con el balón no tenemos interiorizadas ciertas cosas que buscamos, se ha notado hoy problemas a veces para abatir presiones del rival y atravesar la divisoria y problemas de anunciar la jugada cuando atravesamos la divisoria y no buscamos el lado contrario, ¿no? Posibilidades, estamos al 50% que el Ramos.
50-50.
Tu m'has dit a la redacció que creus que passarà el Nàstic.
Jo, del que vaig veure dissabte al nou estadi, em sembla que a dalt té una miqueta més d'espurna el Nàstic que no pas el Múrcia. Oi. I a partir d'aquí és saber jugar les cartes, aprofitar també els nervis d'aquest tram de final de partit 0-0 al marcador igualat, i aprofitar-la dalt. No donem per mort al Nàstic.
No, home, no, clar que no.
I compta amb l'Andorra. Andorra 2, Ibiza 0. Queda la tornada a Camp Mises. La diferència al partit d'anada la va marcar l'eficàcia davant de porteria. Ve tu, company, míster.
Bueno, senyors, això va d'això. Va de que està molt bé tenir pilota, està molt bé ser dominador, està molt bé tenir... sentir-nos bé i poderosos amb el que a nosaltres ens agrada, però ho hem d'enxufar. Avui hem tingut aquest encert, que altres dies a vegades no hem tingut, però és que hem jugat contra un rival que tots l'heu pogut veure, és que és un molt bon rival, és un grandíssim rival. Llavors, òbviament, l'eliminatòria no està sentenciada, l'eliminatòria està dificilíssima pels dos.
I ho va saber fer, i de quina manera, el Sabadell, que ja és nou equip de Primera Federació. Empat a 0 i sense patir al camp de l'UCAM de Múrcia. Aquesta tarda, rua. Sortida a les 7 de la nova Creu Alta, arribada a les 8 a l'Ajuntament, on ha onejat aquest matí la bandera del Centre d'Esports. Però alerta de cara al futur, declaracions del tècnic David Movilla, Ràdio Sabadell, no t'aclada continuar a la Creu Alta.
Llegué en enero, el 20 de enero, y en una situación complicada con el mercado y que, bueno, que costó 6 semanas sacar el resultado que necesitaba el equipo, pero bueno, lo difícil es que en ese momento nadie creía y que, bueno, este es un club con muchas, muchas posibilidades, pero nunca he tenido tantas dificultades. Eso es la realidad.
David Movilla, que és míster Ascens, eh? L'any passat va pujar amb el Zamora, aquest any ho ha fet amb el Sabadell.
Moltes felicitats a la parròquia Arlequinada en general i al company Raúl Chao, eh? En particular.
Li vaig posar un WhatsApp felicitant-lo. No va contestar fins passades unes hores, s'entén, la gresca i tal. Sí. Bueno, ja està.
Molt bé. Edu, ja tenim a la selecció espanyola femenina aquí, aquesta tarda entrenament a l'estadi de Cornellà al Prat, per qui es vulgui apropar, a portes obertes, eh?
I amb un gran amic a la fanzone que està situada a Cornellà, amb els trofeus del Mundial, la Nations League i els europeus de la SOS 17 i SOS 15. Espanya ja està a Barcelona per jugar demà el partit decisiu de la fase de grups de la Nations League contra Anglaterra. El conjunt de Montse Tomé juga el pas a la Final Four. Amb un punt estarà classificat després de golejar a Bèlgica per 1-5. El conjunt anglès també va fer els deures contra Portugal amb una golejada per 6-0. La selecció espanyola ha promocionat el partit amb el lema Oro Rojo. Serà el primer cop que Espanya jugui a Catalunya des dels anys 90. D'aquí una hora i 10 minuts, més o menys, a les 5 de la tarda, escoltarem a Montse Tomé i a Mariona. A les 6, l'última sessió abans del partit, amb els 15 minuts de rigor oberts a la premsa.
Perfecte, 10 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Fins aquí al futbol. De seguida, poliesportiu que ve carregat.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Angelito García, París. Angelito.
Es que he sacado de la cena un tipo muy grande que ha visto y un evento muy grande como ha sido el homenaje a su gran amigo. Pau Gasol, muy buena.
Muy buenas.
Gigante del deporte español, la gigante del deporte español. ¿Cómo has vivido lo de Rafa hoy?
Muy emocionada como todos. 11 de los 14 Roland Garros.
Ostras.
He estado con él.
O te digo una cosa, después de su equipo, yo creo que eres el español que más veces le ha visto ahí, sin duda.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
¡Claro, para ahorrar!
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora Tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja? Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Parlem de bàsquet, Albert, que ja tenim aquí, arrenquen els play-offs. Avui obre la penya el Joventut, que visita el Tenerife.
Sí, doble presència catalana amb Joventut i Futbol Club Barcelona en aquest play-off, amb els 8 millors de la Lliga Endesa. Un quart de 10, hora nostra, aquest La Laguna-Tenerife-Joventut. Demà toca tornar, veurem si amb victòria o derrota, i gairebé aterrar i preparar el partit de dimecres ja a casa, perquè recordem que els quarts és el millor de 3, no té el factor pista a la penya, això sí, arriba en un bon moment, són 5 victòries als últims 6 partits, i els precedents d'aquesta temporada, una victòria per la penya a casa, i se li va escapar 82-81 la victòria a Terres Canàries. Parla Pau Ribas, el jugador del Joventut de Badalona.
Està bastant igualat, són partits, ens coneixem molt, el seu estil no ha canviat en excés, el nostre estil, tot i canviar l'entrenador, també tenim un tipus de jugadors que també és bastant semblant, bueno, és el que et dic, s'estarà igualat. Tenim una rivalitat gran, ens coneixem molt, hem jugat contra i entre nosaltres, molts jugadors d'allà, i veurem aquest any com responem, però tenim confiança en poder fer una bona eliminatòria.
Òbviament, objectiu recuperar el factor pista, un quart de 10 aquest La Laguna-Tenerife-Joventut de Badalona, una miqueta abans, 7 de la tarda, València-Gran Canària. Diu el Gil que estan molt obertes les altres eliminatòries, no aquestes, perquè dona com a favorit, i el Gil d'això en sap tant, a Tenerife com a València. Demà, Madrid-Bascònia, i no riguis, Unicaja, Futbol Club Barcelona.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Ha estat un cap de setmana gran de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, amb èxit de públic una vegada més, i cursa emocionant, sobretot al tram final. Juan.
Sí, y McLaren que sigue mandando en la Fórmula 1, doblete de la escudería británica, victoria para Piastri, segundo Norris, su compañero de equipo, tercero Leclerc, y por fin Alonso consiguió puntos, concretamente dos, después de ser noveno, y es los primeros que consigue durante todo el campeonato para un Carlos Sainz que finalmente fue decimocuarto. Alonso reconocía que el Aston Martin mejora, pero que todavía falta mucho para aspirar al podio.
Un primer paso, pero falta mucho. En crono creo que nos defendemos bien. Cuando los neumáticos son nuevos, tapamos un poco las carencias del coche y luego en carrera acabas donde tienes que acabar, ¿no? Y nos ha faltado ritmo, velocidad en las rectas. Creo que todos los adelantamientos que he hecho los he hecho en la curva 3 por fuera, que no es un sitio habitual, pero tengo que inventarme adelantamientos en sitios un poco difíciles. Así que me gustaría adelantar en las rectas con el DRS como hacen los demás, pero ahora mismo no podemos.
En general, Piastri es líder con 10 puntos sobre Norris y 39 sobre Verstappen, tercero. Próximo Gran Premio, 15 de junio, Gran Premio de Canadá.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
En tenis ja tenim a Carlos Alcaraz classificat pels quarts de final de Roland Garros. Ahir va superar el nord-americà Shelton en 4 sets, 7 a 6, 6 a 3, 4 a 6 i 6 a 4. Va ser un gran partit. Demà espera en quarts de final un altre nord-americà, Tommy Paul.
Bueno, obviamente es un sitio, no es un torneo donde me hace mucha ilusión jugar cada año, ¿no? Yo creo que es unas condiciones, una pista espectacular, unas condiciones que me gusta jugar en ellas. Los resultados están ahí, pero al final no nos acomodamos, queremos más, queremos seguir avanzando, queremos seguir viviendo grandes momentos en esta pista, en este torneo, y obviamente pues contra Tommy Paul está jugando a un gran nivel, que vamos a intentar mostrar nuestro buen juego, vamos a intentar mejorar las cosas que he hecho mal hoy y a ver qué sucede.
Ara mateix tenim en pista la Susanne Lenglet. El partit entre Zverev i Grigspur. Està dominant Zverev per 6 a 4 al primer set i 3-0 al segon. Està a punt de començar, ho farà en uns minuts a la Philippe Chartrier, el partit entre Djokovic i Norri. I aquest vespre tenim un altre gran partit, Sinner, el número 1 contra Rublev. I ciclisme aquí, que després d'una etapa de dissabte absolutament brutal, Simon Yates guanya el Giro d'Itàlia.
Ens va agradar, eh?
Buah, molt.
Pujant Finestre, abans que arribés la terra, l'atac de Simon Yates entre Del Toro i Carapaz, que no es posen d'acord, s'enfaden entre ells, i quan arriba a dalt de Finestre i baixa cap a Sestrier, ajuda de Wout van Aert definitiva perquè Simon Yates donés la volta al marcador en aquest Giro d'Itàlia, que va acabar a Roma amb Simon Yates primer. Primer Giro per ell, Isaac del Toro segon i tercer Richard Carapaz.
Gràcies, Quique.
Adeu.
I acabarem parlant de futbol sala, Edu, perquè el Barça salva matchball, eh? Va guanyar 2-4 a la pista del Jaén, per tant, tindrem dimecres al Palau desempat.
Gran victòria del Barça a la pista del Jaén. El conjunt de Tino Pérez va sentenciar el segon partit de la sèrie de quarts de final per la via ràpida, amb un 0-3 al descans, amb dues dianes de Pito i un gol de Martel. L'equip andalús va reaccionar a la segona part, portant la sèrie al límit, però un altre gol de Martel va ser definitiu per deixar el 2-4 i forçar el tercer partit del playoff pel títol aquest dimecres a 8:45 del vespre al Palau. El tècnic del Barça, Tino Pérez, destaca la reacció de l'equip després de salvar un matchball a Jaén.
Si en el partido anterior tardamos 38 minutos y fue de penalti el primer gol, y hoy hemos hecho dos goles ya en los primeros 10 minutos, creo que además hemos generado muchas ocasiones también, y evidentemente que lo que marca la diferencia y lo que puede ayudar a noquear al contrario es el gol, ¿no?
El dimecres serà un altre partit de vida o mort al Palau. Espera el Palma a les semifinals després d'eliminar a l'Osasuna. Per la seva part, el Pozo Murcia i el Cartagena també van forçar el tercer partit.
Gràcies, Edu. Una
abraçada.
Esto sí que es ser...
Ya lo sabéis todos.
Gran Susana.
Todo el año, además.
Por ahí tomemos y por ti poco, por ti poco. Por Mónica Gutiérrez.
Estimats nens, això que heu escoltat és un no saber guanyar, i ara tot seguit escoltareu un no saber perdre. Cop de puny a la taula de Magnus Carlsen després de perdre el torneig d'escacs de Stavanger a Noruega davant del vigent campió del món, Domar Ajut.
Totes les peces van sortir volant, eh?
No, he vist el vídeo, les peces es van quedar al taulell,
sí.
Però hi ha una anècdota que Korsnoi, el mític Víctor Korsnoi, després de perdre una partida amb un cop de puny a la taula, sí que va fer volar totes les peces del tauler. Última hora, Ballori, a la Roja, Dani Olmo, en roda de premsa, parla de la Minya Mal.
Sí, al final la Minya es un chico normal, y al final él tiene personalidad. Tampoco hay que saber llevarlo, porque él ya tiene la cabeza y los pies en el suelo, sabe que trabajando y de la mano del equipo puede y podremos conseguir cosas grandes. Y al final es un chaval tranquilo, trabajador.
És un xaval tranquil. Gerard Esteve, reelegit president de l'UFEC. Griezmann amplia contracte amb l'Atlético de Madrid fins al 2027. Trampa, truco, es difereix el sou i rebaixa el tema econòmic. Ja ha sortit Dembélé a Roland Garros amb la Champions, Dembélé, Ballon d'Or... En fi, ja veurem què passa al Mundialito.
Ja veurem si Dembélé o ja veurem si Lamine Yamal, que aquesta nit Lamine Yamal, entrevista amb Lamine Yamal al partidazo de COPE amb Juanma Castaño. No us ho perdeu, marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Qui ha fet millor temporada? Creieu que Hansi Flick al 53%, que Luis Enrique al 47%. En clau espanyol, creieu que Joan García acabarà al Barça? Creieu que sí, el 43%, que no, el 57%, i en clau Girona, dels dos cedits que el club voldria que seguissin, a quin preferiu, a Brian Hill o a Artur Melo? Preferiu a Brian Hill al 56%, a Artur Melo al 44%. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.